dia.
Quines ganes que tenia que vinguessis.
Ah, jo també, moltes. Però ara...
jo és que no puc viure sense els fils del Toni de la Torre, sense les recomanacions, perquè jo després perdo la vida.
Necessites dosi.
Sí, clar. Ara què hem de mirar? No ho sabem.
Bueno, hi ha moltes opcions, eh? Que el guió és...
No, porta un guió que sembla...
És un guió de... Sí. Gairebé 11 pàgines, eh?
Sí, com els llibres que portaven el Guzmán i la guitarra. Maria Nicolau.
Què passa? Aquí estic.
Bon dia.
Bon dia.
Sèries amb piscolabis.
Que és que si no mengem alguna cosa, a vegades els capítols duren una pila de temps i...
Duren massa, una hora, 53 minuts, 40 minuts. Que clar.
Un bajón allí entre...
Jo perdo massa temps pensant què miro i massa temps pensant què cuino.
Jo sóc de les que aquelles 45 hores les gasto en un dia.
Allò que ens deia el Toni. Doncs vinga, va, posarem solució als problemes que té l'audiència de Catalunya Ràdio, o si no, jo, que és saber què hem de mirar a les sèries, quines sèries hem de mirar i quins plats hem de cuinar per acompanyar cada sèrie. Toni, comença temporada i com cada any comença plena de novetats, que sí?
Anem forts, sembla que no, però sí. Comencem amb Borgen.
Ostres, Borgen, és clar, això... Quin fenomen, pels malalts de la política i de la comunicació política. Borgen ha estat tot un impacte.
Un èxit, a més, una sèrie danesa que es va estrenar en un moment en el qual... Ara ja potser una mica més, ja mirem més sèries escandinaves, nòrdiques en general, però en el seu moment, una sèrie danesa, tu deies que miraves una sèrie danesa i et miraven amb cara estranya, diguéssim.
O si no, qui ho deia també es podia fer l'interessant, no? Aquell
també, era molt capaç. Sí, estic mirant Borgen, sèrie danesa, que tal, del qual. Doncs s'ha anunciat que tindrà quarta temporada, que també és una situació molt estranya, la tindrà el 2021, per tant és un dels plats forts, diguéssim, de la temporada 2020-2021, i és sorprenent perquè, de fet, la sèrie ja l'havíem donat per acabada, va tenir 3, però gràcies a un acord entre la televisió pública danesa i Netflix, ha vingut aquí a recuperar, veient que podia treure'n suc, tindrem una quarta temporada l'any vinent i acaba de posar a la plataforma les 3 anteriors. Per tant, és l'ocasió perfecta per veure Borgen, si no l'heu vist, si no l'heu mirat mai. És l'ocasió idònia. La sèrie, que hem de recordar una mica, per qui no...
Sí, per qui no l'hagi vist, si no l'hagi vist. Tu l'has vist, Maria?
No, jo de sèries escandinaves veig Rita.
Ah, home, la Merlí... No, seria l'equivalent de...
La Merlí exòtica d'Erasmus.
Exacte, sí. Una sèrie molt divertida, una professora molt poc convencional.
D'acord.
Aquí s'assembla a Merlí una mica, em fa pensar.
Però Borgen no l'has vista.
No, estic totalment a la inòpia.
Doncs ara pots. Ara pots fàcil, perquè està a Netflix. És una sèrie que, recordem, té com a protagonista la candidata d'un partit minoritari que acaba accedint a ser primera ministra de Dinamarca contra tot pronòstic. I el que fa, a mi el que m'interessa més de la sèrie i que penso que fa millor és mostrar la relació que hi ha entre periodisme i política, o periodisme i poder, no? A través d'aquests dos personatges, a part de la protagonista central, aquests personatges de l'Spin Doctor i de la periodista, que fan com una mica de complement en aquesta sèrie, i ensenya molt bé com es relacionen aquests dos mons que estan,
que estan molt a prop,
permanentment solapats.
I
les trames se centren bàsicament en política interna, especialment en la primera temporada se centren en política interna danesa, que té moltes similituds amb la nostra. Estem molt acostumats a veure House of Cards, The West Wing...
Que ens queda com més lluny, no?, tota aquella política bipartidista.
El sistema...
Clar, no té res a veure amb el nostre.
És molt diferent. I, en canvi, aquí tenim un sistema que sembla molt més al nostre i tenim una protagonista que el que fa és intentar buscar majories a la cambra que li permetin aprovar alguna cosa una mica.
Això em sona.
Això em sona també molt, perquè es troba una situació una mica precària, diguéssim.
Sí que és veritat que per aquesta relació entre periodistes, els equips de comunicació dels partits i els propis polítics, recorda una mica The West Wing, no?
Sí, amb la... Jo crec que hi ha una diferència molt important de to entre The West Wing, Borgen i House of Cards, que l'original britànica, però també el remake, perquè recordem que House of Cards és anglès originalment, que és la seva visió de la política. The West Wing és molt idealista. És una sèrie que Sorkin gairebé va crear com dient, aquest seria el món ideal, no? Aleshores, aspiracional. Aleshores, tu quan mires a l'Oest és com si estiguessis un somni.
Clar, t'enamores de la política americana.
I del president Bartlett, un president que, vull dir, dona'm el voto. No? Aleshores, House of Cards és el contrari, és una visió molt cínica de la política. Aleshores, Borgen es col·loca en un punt mig, que no sé si podríem definir com a realista, això haurien de dir els que es dediquen al món de la política, o... Però trobo que és un punt mig interessant entre aquests dos extrems, diguéssim.
I sobretot aquests paral·lelismes que segur que els espectadors podran establir amb la política catalana, perquè és aquests equilibris, no?, com busquen els suports a partits petits per arribar a tenir poder, com els grans es resisteixen a perdre el seu poder, etc.
I les renúncies, la protagonista està fent renúncies permanentment.
Sí. Amb quin plat miraríem Borgen, Maria?
Jo és que quan ell va presentar una sèrie, va dir que parlaríem d'aquesta sèrie escandinava, nòrdica, pues, a veure, és que el plat estrella nacional de Dinamarca, tradicional i clàssic, és en si un plat perfecte per acompanyar sèries, que és el salmó marinat, aquesta espècie de salmó que fan que es diu gravlax i que literalment significa salmó enterrat.
Ah.
I és una cosa que neix al segle, bueno, neix a l'edat medieval, i que a partir del segle XVIII es comença a popularitzar perquè la recepta tradicional es simplifica una micona, evoluciona, i s'ha convertit en un plat que podem fer tranquil·lament a casa. Al principi...
Tranquil·lament.
Sí, no, de veritat, no ens posem nerviosos.
Depèn del nivell de cadascú, oi?
Ja ho veuràs.
Hi ha cases i cases, eh?
Enterrar peix. Passa que, a diferència dels pescadors dels grans rius i els grans llacs escandinaus, que van haver de trobar aquesta recepta com a solució a un problema, que és el naixement de tota cuina tradicional i de proximitat, sempre neix com a resposta a un problema. Capturaven grans quantitats de peix, però no tenien espai a les barques per transportar grans quantitats de sal ni barrils per poder-los conservar. Llavors, què feien? Amb poca quantitat de sal, el que van aconseguir solucionar és enterrar-los per eliminar l'acció de l'oxigen. Mm-hmm. Llavors, per allà on passaven, per les ribes dels llacs i dels rius, enterraven el peix cobert d'espines d'agulles de pi, cobert amb una mica de sal, enterrat, i després el recuperaven. L'acció de la falta d'aire, la baixa temperatura, la salor i els hidrats de carboni d'aquestes agulles de pi i de les escorces provocava una espècie de fermentació que acidificava la superfície del peix i feia que no es fes malbé. Llavors, aquest salmó curat, salat, marinat, es va transformar en el plat nacional de Dinamarca. I ara mateix, a veure, jo no enviaré la gent a casa a enterrar peix als testos de la terrassa o del jardí, però el que sí que podem fer és fer aquesta versió més moderna, que és simplement agafar 50% de sal, 50% de sucre, el salmó net i polit, posar-hi una mica d'herbes, ara es fa servir l'anet o herbes fresques que us agradin, una mica de pell de taronja, de llimona, per donar-li sabor, enterrar-lo amb una crosta per tots cantons de sal i sucre ben mesclats i deixar-ho a la nevera, filmat i protegit, un dia, dos dies, tres dies, segons el tamany de la peça i segons el nostre gust, per més curat o menys curat. I després treure'l, llescar-lo i anar-nos al menjant mentre mirem Borgen o mentre mirem el que vulguem.
Així en fred?
Clar, tal qual, com si fos un salmó fumat.
Clar.
Llavors, per traslladar-ho a la proximitat aquí, perquè clar, el salmó és de proximitat a dar. Però nosaltres comprar salmó no seria el missatge. Podem fer-ho amb barat, podem fer-ho amb sardines, podem fer-ho amb seitons, amb anguila. Experimenteu.
Borgen amb salmó, que com es diu el nom?
Gravlax.
Gravlax.
Significa literalment Gravlax. Salmó enterrat. És fantàstic.
Molt bé. Borgen i gravlax.
Ah, funciona molt bé.
O tu provaràs o no?
Home, i tant. I ara va dir...
Cada setmana has de provar.
Ho he de provar, eh? Aquest és el repte. Això no m'ho havies dit, abans.
Això no, en el contracte no.
Les meves habilitats... Jo hauria dit que letres daneses, que és una cosa bastant...
Que no has de fer res, només obrir la capsa.
Aquest és el meu nivell, és obrir la capsa. Tot i que s'ha de dir que són difícils d'obrir aquelles capses, eh? No infravalorem la dificultat d'obrir les capses.
Tenen un plàstic que costa de veure.
Sí, estàs una estona.
Vinga, va, doncs Borgen i gravlax seria el primer plat. Què més ens portes, Toni?
Ah, doncs mira, parlàvem de The West Wing, doncs us porto The West Wing.
Que només sentir aquesta sintonia ja et poses dret.
Et vols aixecar, eh? Sí. Esa temptació natural. Doncs sí, perquè dèiem que tornava a Borgen, però també torna a The West Wing, és una casualitat. Però sí, perquè s'ha anunciat que faran una especial que serà una versió teatralitzada d'un dels episodis de la sèrie. Si recordeu l'episodi, és un episodi on el president juga als escacs amb el Sam i el Toby, mentrestant els xinesos van fent també els seus propis escacs, una mica més perillosos que el joc d'escacs. Això es produeix, és important saber-ho, en el marc de les properes eleccions nord-americanes, que ha estat clau perquè l'HBO vulgui tirar endavant això, ja que l'especial està pensat per donar suport a una organització que es diu When We All Vote, que té l'objectiu d'augmentar la participació a les eleccions. Aquesta organització té al darrere, per cert, entre d'altres, a Michelle Obama, posant una relació més entre The West Wing i els Obama, perquè recordem que hi ha guionistes de The West Wing que han escrit guions per discursos per Barack Obama, i que el Barack Obama mateix va inspirar el personatge del Matt Santos. Llavors, el dubte aquí de l'especial, bueno, n'hi ha molts, però un dels dubtes grans és què faran amb el personatge de Leo, ja que l'actor que el va interpretar, el John Spencer, va morir d'un atac de cor ja durant la sèrie, de fet. Per tant, no sabem què faran aquí. La meva aposta és que segurament intentaran buscar o un actor famós o una figura pública famosa per ocupar el seu lloc. Jo crec que això seria una bona sortida. I, a més, aquesta notícia coincideix amb que Amazon, fa res, aquest estiu, va incorporar la sèrie sencera, que no estava disponible a cap plataforma.
I això ha estat una de les millors notícies de l'estiu per molta gent. Sí. Entre...
Jo he detectat que hi ha hagut molta revisió de The West Wing i també molta gent que l'ha mirat per primer cop.
Sí.
Veus?
Sí, sí. Aquí m'incloc entre les persones. Tu l'havies vist, Maria?
Jo he de confessar que ni l'he vist, ni l'havia vist.
Però la miraràs, perquè si ell ha de cuinar el salmó, sí, tu has de mirar The West Wing. Deixeu-me que aturem un moment a les sèries amb Piscolabis, perquè tenim novetats. Tenim ja els canvis confirmats d'aquesta remodelació de govern que anunciàvem fa una estona. I és que hi ha confirmació oficial ja de la remodelació del govern de la Generalitat. Noms nous, nous consellers, Miquel Samper, Ramon Tremosa i Àngels Ponsa. Última hora des del Parlament, Núria Oriol.
Doncs així és, l'advocat Miquel Samper serà el nou conseller d'Interior en substitució de Miquel Buch, la professora Àngels Ponsa, la consellera de Cultura en substitució de Maria Àngela Vilallonga i l'economista Ramon Tremosa, el conseller d'Empresa i Coneixement en substitució d'Àngels Chacón, el cap de l'executiu. El president Torra ha signat avui els decrets de nomenament de Miquel Samper i Ramon Tremosa, que prendran possessió del càrrec aquesta mateixa tarda en un acte que tindrà lloc a les 6 al Palau de la Generalitat, i dimarts que ve el president signarà el decret de nomenament d'Àngels Ponsa, que prendrà possessió del càrrec després de la reunió del Consell Executiu dels dimarts.
Per tant, confirmació ja definitiva, remodelació al govern de la Generalitat, tot just inaugurat el curs polític, surten Miquel Buch, surt Àngels Chacón i surt també Maria Àngels Vilallonga, entren Miquel Samper a Interior, Ramon Tremosa a Empresa i Coneixement i Àngels Ponsa a Cultura. Gràcies, Núria Oriol, per aquesta última hora. Fins
adéu,
ara.
Fins ara.
Fins ara. Els contrastos, entre The West Wing i l'última hora de la política.
És que a més, que hi hagi tanta gent que estigui mirant The West Wing ara, en aquest context, a mi em crida l'atenció, primer, perquè com es percep el 2020 The West Wing per primer cop. Sí. Vull dir que quan es va emetre, ja era, el context era George Bush, als Estats Units. Vull dir, ja hi havia un contrast important. Però ara, amb tot el que està passant...
Bé, potser permet mantenir la fe una mica encara en la política.
Crec,
no?,
que és la funció que té la sèrie a llarg termini, sí. Que
pensar,
refugies,
mira, potser algun dia no arribarem.
Refugies allà una mica, en l'aspiració, l'ideal.
Què cuinem per mirar The West Wing?
Aquesta és superfàcil.
Sí?
Sí,
és... Burguesa.
No, home, no, si ja ho diu el propi títol de la sèrie, s'han de menjar aletes amb l'esquerra.
Amb la mà esquerra?
Clar, aletes de pollastre amb la...
Amb l'esquerra.
Sí,
però aletes així tal qual?
Marinades.
Marinades, també.
Sí, marinades, mullades amb una salsa de barbacoa, amb iogurt, amb espècies.
Iogurt?
Sí, és fantàstic per hidratar-les una mica, unes hores submergides amb iogurt, amb cúrcuma, amb curri, amb pimentó.
Abans de cuinar-les?
Clar.
Ah, primer les tires amb el iogurt.
Perquè no quedin seques. Les marinem amb alguna cosa que sigui humida, ben humida. Suc de taronja, una mica de mel, xarop d'auró... Boníssim.
I després a la paella?
Després les retirem, les sacsegem una mica, les enfarinem amb la mescla de farines que ens vingui de gust, amb sèsam, amb el que vulguem. Les fregim, les fem al forn, el que ens vingui de gust.
I a mirar sèries?
És obligatori que siguem l'esquerra, perquè ho diu el títol de la sèrie.
Clar, això és...
Vinga, què més, Toni?
Ah, doncs mira, us parlaré de The Hollow Crown. Mira, per parlar d'aquesta sèrie començaré dient-vos noms d'actors, d'acord?
Espera, que agafo la Maria, que no salti de la cadira.
Perquè es vol menjar el primer, oi?
Es vol menjar
el primer. Benedict Cumberbatch, Tom Hiddleston, Jeremy Irons, Ben Whishaw, Judi Dench, Sofia Conedo... Què, aquest repartiment?
Judi Dench és genuflexió, eh?
Això és...
Ah, per tots ells, però això és increïble.
Això és la BBC fent una inversió molt forta. I tots aquests actors estan al servei dels textos de William Shakespeare, perquè The Hollow Crown és una adaptació espectacular de les obres. Ricard II, Enric IV, Enric V, Enric VI i Ricard III. Quan dic espectacular, vull dir que entra per la vista i que és capaç de treure a tot tipus de públic. I quan dic tot tipus, em refereixo també als que han vist Joc de Trons i que, en principi, no els veuries mai anar de Joc de Trons a Shakespeare. Però la relació hi és. I és tant que la història que explica és la Guerra de les Roses, que justament és el que inspira la nissaga literària de Joc de Trons.
Ah, sí? Que, hi ha aquesta connexió?
Molt, sí, sí. George R. R. Martin ha explicat moltes vegades que, bueno, de fet, els noms de les cases s'assemblen, vull dir que envies Lannister per Lancaster i Stark per York i una mica el tron de ferro pel tron d'Anglaterra i una mica tens la composició, és molt similar. Per tant, jo us animaria a que hi anéssiu. És una sèrie que surt de la vocació com a televisió pública de la BBC de portar la cultura a un públic el màxim de gran possible i allò que dèiem, i
quina potència la BBC culturalment, informativament, en tots els aspectes.
És increïble, llavors es poden permetre tenir aquest repartiment espectacular i també una factura visual que té la sèrie que és impecable. I l'ha incorporat també a Amazon, això fa un parell de dies només.
The Hollow Crown a Amazon. Sang i fetge, no, aquí, Maria?
Sang i fetge. Jo, de fet, ahir a la matinada en Toni ens va avisar que entrava aquesta sèrie a jugar a la partida...
Que canvis de guió. Ah,
a la matinada feu canvis de guió.
Em vaig haver de menjar els canelons freds, Nino. Doncs jo vaig de seguida, quan ell em va dir, a veure, això és per captar la gent que seguia Joc de Trons i fer-lo seguir l'Estela i seguir veient sèries d'aquest calibre, vaig pensar directament en el que per mi seria la cúspide, no? La fita més alta gastronòmica de Joc de Trons, que és el alerta de spoiler, que és el pastís de carn que cuina Arya Stark per Walder Frey.
Oh, home, aquest no me'l menjaria, eh?
No, jo tampoc.
Però vull dir, aquí, si anem a parlar de sang i fetge i de carn picada, que és una cosa que el tràiler d'aquesta sèrie ja avança bastant, la cuina catalana, doncs, per emmascarar i amagar aquest tipus de carns picades, tenim des de canelons, crestes, botifarres, fuets, sacallones, somalles, mandonguilles. I jo us convido a l'audiència, quan tingueu un petit problema o una qüestió d'amagar carn picada, doncs aneu al receptari tradicional, que us donarà moltes alternatives, tipus tomates verdes fritos, que en qualsevol moment poden ser útils. No?
Ara que has parlat d'Arya Stark, parlarem, no?, d'Arya Stark en algun moment de la temporada.
Sí, quan vulguis.
Perquè hi haurà Arya Stark.
Sí, sí, i l'actriu està al màxim. Bueno, i parlarem de Joc de Trons, perquè l'spin-off està en procés.
Ah, l'spin-off, és veritat.
Sí, això per bé i per mal, diguéssim.
Ja.
Sí. Pels que ja n'estaven tips del fenomen, ho sento, tornarà.
Però aquests són els que no l'havien vist. Els que no.
Sí? No? Bueno, no ho sé, eh? Ai. Al final jo crec que va decebre uns quants, eh?
Sí, però no va enganxar molt? És que ara ens enganxarem aquí a parlar.
Jo crec que sí, una altra vegada, però bueno, ja saps que quan hi ha un fenomen del que sigui, però en sèries passa molt que s'infla, sempre hi ha qui diu, ja no puc més d'això, no?
Va, una història d'amor, Toni, també.
Va, tenim? Sí, una que es diu Normal People. I have been wondering. Doncs mira, Normal People, extraordinària sèrie que ve d'un extraordinari llibre, una adaptació d'un llibre de la Sally Rooney que aquí ha publicat Periscopi amb el títol Gent Normal. És un cas sorprenent perquè a Anglaterra ha batut rècords, 38 milions de reproduccions a la plataforma online de la BBC, una xifra increïble, però aquí en canvi ha tingut una presència molt discreta, en part perquè aquí es pot veure una plataforma fins ara bastant desconeguda que es diu Starzplay.
Ostres, bastant.
Exacte,
bastant, eh?
Bastant molt, sí, ho sé.
I aquí és quan... Stars amb Z, eh?
Stars amb Z, play. Aquí és quan direu, però Toni, no podem tenir totes les plataformes, teniu raó.
No puc tenir totes les
teniu
plataformes.
Raó.
No puc tenir més, ja.
Teniu raó, cert.
I llavors què fem?
La solució és anar rotant.
Ah.
Per mi, eh?
O sigui, et dones d'alta d'una...
Jo sí que les he de tenir totes, digues.
No, sí, tu sí.
Clar, però vosaltres no teniu per què tenir-les totes. Agafeu una, dones d'alta d'una, espremeu el contingut i després una altra, la que us vingui de gust. Aleshores, si en algun moment voleu passar per Stars Play, hi ha altres sèries, petites, que han aconseguit, i aquest any també parlarem de Gangs of London, que els estrenaran aviat. Però Normal People és la crònica de la relació entre una noia i un noi que tenen relacions sexuals en secret.
Això és impossible a dia d'avui.
La part del secret, Ells ho aconsegueixen, i a més, en aquests encontres aconsegueixen bastant més que despullar-se en la intimitat, sinó despullar-se físicament, sinó que es despullen com a persones, com a éssers humans. Aconsegueixen mostrar-se l'un a l'altre com no s'havien mostrat mai amb ningú. El que fa molt bé la sèrie, i que és molt difícil, és fer-te sentir que ets allà amb ells, i sobretot crear la sensació d'intimitat. I això ho fa molt bé la sèrie, i els actors tenen una química que és molt difícil.
Normal People, ens l'apuntem, i la recepta, el Piscolabis, ens l'haurem de guardar per la setmana vinent, Maria, perquè ja veus com arrenquem temporada ja amb remodelació de govern i aquí tallant la secció.
Aquí sí que teniu un bon pastís de casa.
Maria Nicolau, Toni de la Torre, moltes gràcies. Una setmana vinent.
Un plaer.